Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Saludem Arnau Tordera. Hola, bon dia, Arnau.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Bon dia, Guillemil Kiwei.
Bon dia, com anem?
Hola, Jordi Beltrán. D'aquí uns moments el Jordi Beltrán. D'aquí uns moments el Jordi Beltrán. Ah, està aquí, el Jordi Beltrán ha vingut a cos present avui, aquí. Ha vingut a cos present, avui el tinc aquí. Espera't un moment, que està entrant aquí a l'estudi. És que, esclar, fa temps que... És que ja he perdut tant el pas del temps. He perdut tant ja el pas del temps que jo ja no sé, estimat Jordi, quan fa que no et veia... Que, ostres.
Ara mira, sóc un altre.
Sí, sóc un altre. La mascareta em porta molt dissimulat. Què tal? Com
molt
esteu?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Fem una cosa. Fem l'Arnau Tordera. Amb la... Avui fem... És que el que ens va passar dimarts passat va ser una bogeria.
Ja.
Però és una bogeria d'allò que dius, de cop i volta, com un grup de gent, a per culpa d'una cançó i d'una banda, fa una mena de nostàlgia... Recorda allò que va ser possible i que ara no és possible i que esperem que sigui aviat possible, que és el retorn a l'oci, diguem-ho, musical. És a dir, concerts, discoteques, bars... allò que...
Festa.
Per això, el secret de l'èxit d'avui de l'Arnau Tordera és d'una cançó que... Quina cançó estem parlant?
Doncs sí, home, tireu-la ja, que en Jordi necessita sentir-la. Doncs aquest dilluns passat, el duet francès Daft Punk publicava a les xarxes un enigmàtic vídeo titulat Epíleg, amb el qual anunciaven la fi d'una relació artística que havien iniciat l'any 93 i que ara, 28 anys després, donen per acabada. Get Lucky va ser una autèntica piconadora de rècords l'any 2013. En un moment on la indústria musical ja estava del tot abocada al consum de la música en streaming, va batre el rècord de reproduccions d'una sola cançó en un dia a Spotify. Va assolir el número 1 pràcticament a totes les llistes d'èxits mundials, van portar-se al Premi Grammy a la cançó de l'any i va rebre, a part de la benedicció del públic de masses, també la de bona part de la crítica especialitzada. El que es va destacar especialment d'aquesta peça és la seva capacitat per mantenir un equilibri encertat entre el so contemporani i un so més retro que ens transporta al disco-funk dels anys 70. Tot plegat, elaborat i servit amb un embolcall elegant i efectiu. Intentem esbrinar com s'ho van fer Daft Punk per trobar el punt just de cocció d'aquesta atractiva recepta. Doncs, segons sembla, el punt de partida d'aquest Lucky és aquesta peça, Around the World, que havien publicat l'any 97. Tenien la intenció de generar una base rítmica similar, donant molta importància a la bateria i al baix, que són instruments essencials per a aquest tipus de gènere. Però com que la seva intenció era portar-hi, com deia abans, un caràcter retro amb un so més orgànic, en comptes de programar aquests instruments amb sintetitzadors o amb ordinador, com es faria avui en dia, diguéssim, van enregistrar-los amb músics reals. En aquest cas, el percussionista Omar Hakim va ser qui va gravar tot el ritme de la bateria de la peça i Daft Punk van col·locar-hi uns acords amb piano elèctric a sobre. La primera maqueta d'aquest Lucky devia sonar més o menys així. Partien d'aquesta idea, un ritme ballable de bateria i quatre acords que es van repetint de forma cíclica. Però no són quatre acords qualsevol, són quatre acords amb molta personalitat. Es tracta d'una progressió harmònica que no està escrita ni en tonalitat major ni en tonalitat menor, sinó que, com passava també amb Blinding Lights de The Weeknd, ho descobríem fa unes setmanes, és una progressió en mode dòric. I això què significa? Doncs que té un caràcter especial. Aquest mode musical li aporta una certa tristor nostàlgica a la música, però sempre amb un petit bri d'esperança. Com deia, aquesta era la primera maqueta de la peça. Tenien la base rítmica, l'harmonia, però hi faltava un ingredient que feia 15 anys que esperaven. Oh, Daft Punk havien conegut a Nile Rodgers, el llegendari guitarrista de la banda Chic, l'any 1997, i s'havien emplaçat a fer una col·laboració conjunta. Però, com acostuma a passar en aquests casos, els anys van anar passant i la trobada no es produïa. Malgrat això, finalment, una conjunció dels astres ho va fer possible. Un cop a l'estudi, Nile Rodgers va agafar la primera maqueta de la peça, va ordenar que mutegessin totes les pistes excepte les de bateria i va agafar la seva guitarra. Sentint només la part de percussió, va començar a fer proves amb l'acompanyament guitarrístic tan característic del funk. És un tipus d'acompanyament totalment rítmic que juga amb un moviment continu de la mà dreta mentre que la mà esquerra va fent petits moviments que deixen sonar algunes notes i n'apaguen d'altres. Evidentment, amb guitarristes esquerrans, això és a l'inversa. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix aquesta gran riquesa rítmica per la part de la guitarra. La sessió de gravació de Nile Rodgers i les pistes de guitarra que van registrar van entusiasmar de tal manera a Daft Punk que van decidir fer un replantejament total de la peça partint precisament d'aquella nova incorporació. Nathan East va ser l'encarregat d'interpretar-hi el baix elèctric en aquest cas, i aquí ja podem sentir-lo, és un instrument fonamental per a aquesta cançó. Penseu que com que la base rítmica és reiterativa i l'harmonia també, és el baix qui va aportant varietat i detalls de qualitat que fan que no ens esgotem en el fet d'escoltar-ho una vegada i una altra. Aquí sentim la bateria, la guitarra elèctrica, baix elèctric i diversos teclats i sintetitzadors, marca de la casa de Daft Punk. Tot plegat sona com un engranatge perfecte, en una base musical impecable, ballable, sòlida, consistent i atractiva, però encara els hi faltava un ingredient essencial. Pharrell Williams i Daft Punk s'havien conegut en una festa organitzada ni més ni menys que per Madonna. Es van mostrar entusiasmats amb la idea de treballar plegats i de la mateixa manera que havia passat amb Nile Rodgers, aquesta peça ho faria possible. Pharrell Williams va enregistrar la part vocal d'aquest Lucky a París en unes sessions de gravació maratonianes i exigents on va prendre consciència del nivell de perfeccionament del duet francès. El cert és que la seva aportació vocal és fonamental per la cançó, ja que és el principal element estructurador i, a més, està interpretada amb una elegància i un gust envejables. Però de què parla aquest Lucky? La peça ens situa en la circumstància d'una trobada nocturna entre dues persones, allò tan extraordinari que fèiem abans, anar a un bar a fer una copa i celebrar-ho. És precisament en aquesta situació de festeig nocturn on la sort pot esdevenir-se, les persones poden connectar, agradar-se i d'aquesta sort germinal en pot néixer alguna cosa en futur. Aquest és el cop de sort del qual ens parla la cançó. Escoltem com ens ho explicaven Nile Rodgers, Pharrell Williams i Daft Punk en aquesta peça Get Lucky. 2, 3 i 4. Comença tot l'engranatge musical resseguint els quatre acords que comentàvem abans. Fixeu-vos amb el ritme de la guitarra que va enriquint tota l'aportació rítmica de la pròpia bateria. I comença la veu. En una tessitura relativament greu, Pharrell Williams ens comença a posar en situació. Les escoltes una mica enigmàtiques per anar-nos endinsant a la peça. I aquí tenim el segon fragment de la veu. Destaca la utilització de la tècnica vocal del falset, una línia vocal molt aguda i sofisticada. I fixeu-vos també que hi ha doblatges de la veu principal per subratllar la importància d'aquest moment. I després d'aquest fragment amb notes llargues i arrossegades, un de ben contrastant, la veu canta només amb monosíl·labs. Un recurs molt interessant per la música que gairebé només es deu poder aconseguir amb l'anglès. I ens quedem donant voltes a aquest concepte, quedar-nos desperts tota la nit per veure si tenim un cop de sort. A partir d'aquí, la peça ja ens ha ensenyat totes les parts que ens oferirà al llarg del recorregut musical. Tindrem una lletra diferent i algunes subtils variacions melòdiques, però, en general, el material musical serà exactament el mateix. I és que no tenien cap intenció de fer una cançó complexa i de dificultosa comprensió. La seva voluntat era aquesta, generar una peça atractiva i ballable. després d'una altra estrofa, tornem al fragment del falset. Recordeu que tot l'engranatge musical que tenim a la base no ha parat de donar voltes sobre els mateixos quatre acords i mantenim un acompanyament musical molt similar. De manera que allò que acaba estructurant la peça és precisament la varietat dels fragments vocals i el contrast que tenen entre ells. Atenció ara. Desapareix la bateria i el baix i ens quedem només amb el ritme de funk, unes palmes, els teclats i la veu. I arribem al punt d'inflexió de la cançó. Ja hem exposat tot el material musical un parell de vegades i ara necessitem un recurs contrastant que ens apareix aquí en forma electrònica. Daft Punk utilitza aquestes veus robòtiques processades amb vocoder i diversos efectes que generen aquesta sonoritat futurista. Saps si quan puguem tornar a sortir de festa ja tindrem ocasió de compartir-la amb éssers de procedència mecànica. Les veus dels robots es queden amb nosaltres mentre Pharrell Williams torna a arrencar amb la melodia del falset. Com que tot plegat està cantat sobre els mateixos quatre acords, podem solapar aquests dos fragments de manera que encaixin a la perfecció. I per última vegada torna a aparèixer el fragment dels monosíl·labs. Fixeu-vos com és important el ritme de la veu en una peça com aquesta. De fet, aquí és molt més important el ritme que no pas la melodia de la veu. I la cançó ja ens ho ha explicat tot, així que acabarem amb un fragment, amb un últim fragment instrumental amb un major protagonisme dels sintetitzadors melòdics. Tot plegat s'anirà fonent en un prolongat fade-out. Més no, en aquesta versió radiofònica de la peça. Get Lucky, una cançó que va unir diverses generacions en una mateixa pista de ball. Esperem que nosaltres també tinguem un cop de sort i puguem tornar a ballar-la ben aviat.
Esperem d'oblidar... que sigui així, Arnau. Ai,
perdona, Jordi. Sí. No hem d'oblidar, Arnau, que el pare de Tomàs Balganter és Daniel Van Garde, que hem comentat més d'un cop, que, Jordi, tu us coneixeràs pels Gibson Brothers o Tauan o per haver produït, per exemple, Un rayo de sol, sense anar més lluny.
Ostres.
Sí, sí que ve de lluny aquesta cosa, per la festa i la celebració. Sí, senyor.
Que tordera, quines ganes tenim de sortir, eh?
Home, i tant que sí. M'he imaginat ara aquest quartet que formem nosaltres dansant festivament en aquesta peça.
Això per inaugurar la nova temporada.
Somnis humits.
Pim-pam, pim-pam.
No, de debò, és que no sabeu el que va passar l'altre dia. Ho torno a repetir i ho faré pesat, perquè és que, a més, és que va ser una cosa que no... És a dir, posar una de Daft Punk...
Sí, home,
vam posar
el One More Time.
El vam posar, i de cop i volta, no sé per què aquesta cançó. No ho sé, deu haver-hi alguna cosa. Jo crec que és molt transgeneracional. És una cançó que ja té 20 anys. Que a més hi ha aquí, per tant, juntes a la gent que en tenia 20 i pocs, però la gent que té, sobretot a partir de 30, 30, 40 i 50, a les juntes, és una cançó molt transgeneracional, d'una època...
I que comença com un esclat.
I clar, hi va haver això, després a les 9 tornem a posar més cançons d'aquestes, i va ser aquí una, allò que en diuen ara, un subidón, que és una cosa que no es pot explicar. Bé, en fi, Arnau, ànims i força, eh?
Vinga.